Foli.
Que no tenies una pregunta per mi?
No. O sigui, t'he dit precisament que no volia començar amb una pregunta perquè sempre comencem amb... De què parlem avui, Marc? I dic, home, que deia molt cliché, no?
No, perquè avui ho sabem.
De què parlem avui?
Del mobile.
Val. Bueno, jo és que he proposat 3 o 4 temes i era com, per quin vols començar primer? Doncs sí, amics i amigues, la setmana que ve és el Mobile World Congress i el 4 Years From Now per la gent que està més en el sector startups i no tan corporatiu. La diferència és que en el Mobile World Congress es paguen uns preus exorbitants i la gent va amb traje i corbata i els paguen les empreses i és una conferència que porta molts de milions d'inversió a Barcelona i també, curiosament, pugen els preus dels hotels un 1000% i segurament tot el que és el consum de cocaïna de la ciutat també incrementa molt, perquè pràcticament sembla que aquesta gent vingui aquí més de festa que no pas a les coses que es fan al mobile, perquè no sé si has estat tu al mobile o no, Marc, però el mobile és exposició pura i dura i, diguem, segurament tots els deals es fan al backstage. Vull dir, no crec que els mindundis que estan presentant al mobile tinguin cap tipus de força o de poder de negociació o de signar contractes.
Sí, he estat al mobile, també he estat al 4 Years From Now com a expositor i com a visitant fins que vaig decidir que a mi les fires no m'agraden i he deixat d'anar-hi.
Però és per la teva personalitat o per les fires en si?
A veure, és que jo penso que el tema de les fires a dia d'avui és el que tu dius. És una excusa per anar de putes.
No he volgut dir-ho perquè dic començarem molt forts, però ja que ho dius tu, també és una cosa que s'ha de comentar.
S'ha de comentar, perquè si vivies als anys 60, hi havia molt aquest concepte, i això ho vaig aprendre al meu avi, perquè a mi em deia, no, és que l'avi se'n anava a la fira de Frankfurt a veure i venia d'allà superinspirat perquè veia les coses que s'estaven fent a altres països, tal, i dius, ja. Però això a dia d'avui es diu internet. Vull dir, no cal anar a Frankfurt per veure que, no ho sé, els nous motors de tractors. No cal. Hi ha un blog per això que ho explica, saps? I hi ha molt bon contingut al món per estar informat del que passa en el món a dia d'avui sense sortir de casa. I creieu-me, jo sóc molt fan de sortir de casa, però no per anar a Frankfurt a una fira. Llavors, o sigui, el concepte aquest de tancar una nau firal, posar cadiretes d'IKEA amb mocatà, paviment fals i veure cartró ploma per tot arreu, està bé, però em sembla com molt arcaic a dia d'avui el tema d'una fira. Penso que et funciona millor per el que tu dius, no? Diu, per pujar el PIB de la ciutat, que no per una altra cosa. Però és que, de fet, no sabia ni què era la setmana que ve el mobile, eh? I em sap greu, eh?
Imagina't quin món vius, tio.
Imagina't. I mira que vaig anar a la primera edició del mobile com a empresa invitada amb Yomando, perquè la gent va muntar com una espècie d'espai satèl·lit allà al mobile, on posava com companyies de casa, de les que han sortit de la cantera, i vaig anar allà amb Yomando i els anys següents ja vaig anar amb el Booth al Forge de Sonau, perquè em vaig donar compte del que t'has donat compte tu i el que has comentat, que bàsicament al mobile, vull dir, van xinos en traje, que no fan absolutament res, a part de passejar-se amb Mercedes de color negre i tocar els collons al tràfic de la ciutat. A part d'això...
Denúncia ciutadana. Ja hem tornat amb la secció.
No, la veritat, no? I va ser aquell any que vaig aprendre també que el mobile no s'hi ha d'anar amb moto perquè és absolutament inaccessible, es té que anar amb metro, millor, val? Perquè arribaràs abans. I els anys següents ja vaig anar al 4 Years From Now, que de fet crec que ho vaig comentar, allà vaig conèixer el millor venedor del món, que era un índio que venia dildos, val?
Sí. No oblidaré mai aquesta anècdota.
Exacte, llavors això és el millor que m'ha passat al 4 Years From Now. I poca cosa més, et diré que jo crec que vaig anar l'últim, que va ser anterior a la pandèmia, I a partir de la pandèmia ja, o sigui, a mi ja no se m'ha perdut absolutament res. O sigui, jo ja, si vull veure xinús, me'n vaig a un bon restaurant xinès. No intento evitar aquest tipus de llocs, perquè, a més, mira, és que, de veritat, eh? O sigui, és un lloc on... Tio, està presses, xivarri, gent corrent amunt i avall... aquestes cares que recordes com parcialment, però que llavors els hi somrius com dient ei, et conec, però no sé molt bé qui ets, saps? És com, tio, és tot molt complicat, vale? En una fira d'aquestes, però jo penso que hi ha com... O sigui, aquí no hem tocat fons, vale? Crec que hi ha com un concepte, vale, tio, que encara és menys desitjable que això, que el propi congrés en si.
Quin?
Que és el concepte de la conferència, vale? Ho sento, vale? O sigui, no puc, val? No puc, Àlex, tio. O sigui, això sí que és denúncia ciutadana absurda, val? O sigui, no puc. O sigui, crec que és com una espècie de cambra de tortura, però com encoberta dintre del recinte firal, val? O sigui, un espai ja com preparat per infringir-nos molt de mal, val? I és que ja ho veus, val? Aquestes merdes de, tio, tot de cadiretes de xiringuito de platja, posades en allà així a l'escenari i foten allà a l'escenari una tauleta d'Ikea amb una llar de foc i dos aigüetes, no? I foten a dos tios i els foten a parlar, no? Hosti, tio, és duríssim, eh? O sigui, atendre allò, jo penso que anar allà com hi ha gent que pren notes, dius, però què fas, saps? O sigui, tio, o sigui, és un contrarrellotge per com intentar recitar la màxima quantitat d'obvietats i anglicismes i clichés, saps? O sigui, és com, no ho sé, i sé que tu en dones, de xerrades, jo t'admiro per això, perquè, tio, perquè tu ets un tio contracultural, hòstia, i treus la gent de les caselles. Jo he vist els teus startup grinds i, macho, o sigui, els hi dones canya, però és que la majoria d'aquestes, tio, hòstia, és que és horrible, eh? És horrible.
El teu argument, o sigui, m'ha semblat una miqueta com quan sents algú que està dient coses com molt racistes, val? Rotllo, contra els sud-americans, per dir alguna cosa, i tu dius, la meva nòvia és argentina, saps? Diu, no, però la teva nòvia és bona, saps? Vull dir, és dels bons, saps? Vull dir, ha sonat una miqueta així. Vull dir, rajant a saco del tema dels esdeveniments, però després dient, bueno, no, però els teus estan bé. M'ha sonat una miqueta com la justificació aquesta de per què jo estic aquí, saps? Si no, vés a saber què hauries dit, cabron. Però estic molt d'acord...
No. És diferent per un motiu. O sigui, l'esdeveniment aquest, o sigui, no es fa perquè hi hagi alguna cosa interessant a dir, vale? Es fa perquè tenim un forat a dintre d'una fira i l'hem d'omplir de la manera que sigui. El teu concepte d'esdeveniment i de nou, tio Àlex, és que ets un tio que s'ha guanyat absolutament tota la meva admiració i tota la meva estima. Però el teu concepte d'esdeveniment, a part de que ha de lluitar per portar la gent, no és gent que ja està allà, val? És com el centre de gravetat de l'activitat, és a dir, tot gira al voltant d'això. Hi ha contingut interessant. Allà no. Allà és, hòstia, anem a buscar a veure qui collons podem portar per parlar durant 30 minuts, per omplir la xapa i tenir distrets a tots aquests cocainòmens que han vingut de la Xina i que estiguin contents, saps?
O sigui, també hi ha cocainòmens que no són xinesos, Marc, també deixa-m'ho clar des d'aquí, però...
Ah, val, perdó, és que no hi vaig gaire a les fires, eh?
No, però estic d'acord amb la teva crítica i crec que és un punt que jo... És un dels punts que anava a comentar, de fet, que és el de... Tota fira comença amb un bon propòsit, que és el de atraure negocis, el de fer que empreses importants o gent important de les empreses es coneguin, el de... En el seu moment, quan no hi havia internet, doncs hi havia aquesta part d'exposició i d'inspiració, però avui en dia, evidentment, això s'ha diluït. El que passa que la dinàmica dels esdeveniments que es repeteixen és que, i això em passa a mi més tard a Prime, de vegades, que és el de acabes buscant algú pel simple fet de que l'has de fer. M'explico. El que dius tu, no? Cada any, clar, quants anys porten de 4 years from now? Potser 10 anys. Doncs el repte és l'any vinent ja aquí portem. Però generalment hi ha una desconnexió entre la gent que hauria de parlar i la gent que acaba parlant. Per què? perquè l'agenda dels speakers, o sigui, diguem, tots els ponents que han d'estar allà, es configura com 6 mesos abans. 6 mesos abans, avui en dia, en tecnologia, és l'equivalent de si avui volguéssim muntar un museu d'actualitat de coses que van passar als anys 90. Val? O sigui, no té cap sentit, perquè si jo hagués de configurar l'agenda del 4 years from now, que es fa la setmana que ve, avui en dia portaria gent de Microsoft, portaria gent de OpenAI, portaria gent de Tom, portaria gent de Raycast, portaria gent de totes aquestes iniciatives d'intel·ligència artificial, la faria d'això. Però què passa? Que com que ho vas començar a muntar fa 6 mesos, ja t'has hipotecat els llocs dels ponents fa 6 mesos i ara semblaria un pagat. Evidentment que segur que hauran portat gent d'intel·ligència artificial, però en el moment que van publicar ja l'agenda de speakers ja estava desactualitzada, val? Aleshores, què passa? Que és veritat que s'entra molt, i jo ho conec, perquè tinc amics que treballen allà dins, igual que en altres conferències, tipus el Web Summit i similars, o Startup Grind, que al final el que vas a fer és anar a buscar speakers. Tu el que vas a buscar és xapetes i medalles de, a veure, qui és el proper més gran que podem portar, saps? I s'acaben configurant els quadres de ponents de les conferències en base a he de tenir 5 ponents de primera línia, que el que vol dir que siguin empresa d'aquest tipus, aquest tipus, aquest sector, i que només parlin a grans conferències, després 20 de segona línia i després ja tens els que s'omplen. Són números arbitraris, val? Però la idea és aquesta. És a dir, si tu vas a muntar, per exemple, jo a l'abril vaig sempre a la conferència anual de Startup Grind i ja et dic jo que no hi ha cap tipus de línia editorial al respecte d'aquí per allà, sinó que simplement és anem a agafar els noms més grans que puguem i ja passaran coses. Per això que és una conferència genèrica que si bé recomano a primers emprenedors que estiguin per allà, no li recomano a ningú que hi hagi d'anar expressament, perquè hi ha gent que em pregunta, val la pena la conferència global de Startup Grind anar-hi des de Barcelona? Dic, absolutament no, perquè per aquest tipus de conferència genèrica en la que s'estan omplint forats, doncs ja tens el 4 years from now, saps? I et diré que el 4 years from now t'aporta més valor perquè et sortirà més barat i segurament et trobaràs gent més rellevant per tu perquè són del teu ecosistema, no? Això, si no, anar a la conferència Startup Grind de Redwood City, Califòrnia, doncs és una miqueta el que feia el teu avi d'anar a la Fira de Frankfurt, no? Vas allà per inspirar-te, però l'excusa és anar a la conferència per passar-t'ho bé i estar una miqueta per la zona i bueno, saps, veure una cosa diferent, però el contingut en si ja no té sentit. Per què? Perquè, evidentment, el contingut avui en dia el pots consumir per internet. Vull dir, totes aquestes sessions s'enregistren i les foten a Google, a YouTube. O sigui que les pots trobar a YouTube, es pots consumir en qualsevol moment. No recordo quina va ser l'última sessió que jo hauré vist en persona, però deu fer com a més de 5 anys, si no 7. No? Perquè recordo anar a un Web Summit fa molts anys, el meu primer Web Summit, vaig veure una xerrada i vaig dir, doncs no n'hi ha per tant, saps? I no en vaig veure cap més. A les Startup Line n'hauré vist alguna més, però pel simple fet que ja estic allà i dic, mira, així m'estalvio veure-la després per YouTube, però si tinc reunions interessants durant la conferència, no veig ni una jornada. O sigui, de les últimes 4, crec que no he vist ni una ponència. Del 4 years from now, potser no em vaig veure ni la primera vegada que hi vaig anar. Però, menteixo, la primera vegada que hi vaig anar sí que recordo haver-ne vist un parell, perquè hi havia un dels fundadors de Shazam i hi havia gent d'Ulavox que aleshores pues, ho estaven petant. I bueno, jo començava també l'ecosistema, vaig a veure xerrades, però és que les xerrades a mi m'aporten tant com les classes de la uni. És a dir, res, saps? O sigui, jo això, si m'interessa, ja m'ho consumiré després al meu ritme, a casa, tranquil, quan jo vulgui, no aprendré tant, perquè de cada xerrada de 40 minuts probablement en treguis 2 o 3 minuts interessants si tu ja ets emprenedor o emprenedora i tens un negoci, eh?
Clar, però és el que comentava Àlex. Vull dir, fixa't en l'experiència. Què tens? Dintre d'un recinte firal, una sala amb tropecientes cadires on la gent, per mitja hora, entra, escolta la xapa de dos convidats que diuen que tenen la polla molt gran i quan s'acaba, què fan? Agafen, se'n van i se'n van a passejar per la fira. Ja està, i s'acaba l'experiència. Tio, el concepte de ponència tipus Startup Grind, quin és? Hòstia, tu vas allà, escoltes una xerrada amb l'Àlex, que és un tio polèmic, i a sobre fot preguntes putes, i després, què passa? que hi ha cerveses i pastetes del Munts, estem tots junts, parlem i disfrutem d'una estona en comú i segur que pues, coneixem a gent nova, etc, perquè tot gira al voltant d'això. I aquesta jo penso que és la màgia. Però l'altre...
Per nosaltres el contingut és la part central, saps? Jo vull tenir converses intel·ligents per part del convidat i desinformades per part meva, però jo ho faig girar al voltant d'això, no? I clar, només n'hi ha una, per tant l'he de seleccionar molt bé. No n'he d'omplir 80 slots de ponents, que és el que acaba passant en aquestes conferències, i per això hi ha gent que es queda fora i després els truquen perquè hi vagi a parlar, perquè no havien passat el tall la primera vegada i després els hi han cancel·lat 3 o 4 ponents i diuen, bueno, va, anem a trucar els que havíem descartat, no? Això és el que passa, és el pa de cada dia de la gent que parla en conferències, per tant, absolutament, d'acord.
Ai, per cert, parlant de unicornis d'aquests decapitats i de sangrats morts al mig del desert, un concepte que la gent adorava, però a mi em semblava, de veritat, i ho vaig parlar, això crec que s'afreix inclús, imagina't, si fa anys, com una autèntica cambra de tortura, però literal, era aquest concepte de xerrada de fira portada a la part digital. O sigui, encara era més dur, encara. Era Clubhouse, te'n recordes?
Ah, Clubhouse, sí, ja n'hem parlat abastament d'això. Sí, Clubhouse.
Déu meu! O sigui, què se n'ha fet d'això? O sigui, on està aquesta app?
No et diré la misèria absoluta, perquè tampoc ho sé. Jo els hi vaig perdre molt la pista. Però els hi van fer molt al llit la gent de Twitter, quan van crear els Twitter Spaces. Perquè Clubhouse, clar, va ser com una de les últimes startups en aixecar una mega ronda de finançament amb valoració desorbitada amb Andreessen Horowitz darrere. Val? Que després podríem parlar un dia de les inversions d'Andreessen Horowitz, perquè estic llegint articles molt interessants al respecte. Però Clubhouse se li va posar, d'alguna manera se li va fer una inversió pensant que es convertiria en el nou estàndard de xarxa social, no? Però després es va veure que era fum. Es va anar reduint poc a poc a una mena de... com ho diria jo? Una plataforma de sales de conversa en la que hi havia gent zero interessant. Si bé al principi doncs hi havia gent més o menys rellevant, no? I tenies la gent, doncs això, d'Andreessen Horowitz, havies tingut Elon Musk, tenies més o menys pràcticament qui tu vulguis, havia creat un Clubhouse, així interessant, van anar desapareixent relativament, perquè és que hi havia com un retorn zero en fer allò. És a dir, no t'aportava absolutament res nou de donar una conferència en un webinar o de fer-ho en qualsevol altra plataforma, no? O sigui, no tenia cap tipus de valor. L'únic que van aconseguir generar una mena d'interès perquè era invite-only al principi, no? Però realment, jo vaig fer algun esdeveniment a Clubhouse i recordo que era com, doncs, jo crec que no té res, o sigui, no aporta absolutament res de nou. O sigui, no m'aporta ni més audiència, ni audiència de més qualitat, ni descobrir contingut més interessant, és que no aportava res, no? I aleshores, a mesura que es van anar relaxant els confinaments i les restriccions de les pandèmies, la gent va sortir més de casa i va dir, bueno, doncs això ja per mi no és molt interessant, perquè per escoltar àudio, crec que d'alguna manera a nivell humà hem assumit que l'àudio que vulguis escoltar passivament, o sigui, l'àudio s'escolta de manera passiva, val? Què vol dir? Els podcasts, tu te'ls poses quan vas al gimnàs, quan condueixes, quan surts a córrer, quan estàs fent alguna cosa, algú, la gent se'ls posa inclús per cuinar o per treballar de fons, no? Aleshores, clar, una cosa que et requeria ser actiu però amb àudio és molt contradictori, m'explico. Havies d'estar actiu perquè havies de... Ara et conviden a parlar, ara no, per parlar havies de demanar torn, però no te'l donaven de manera immediata, per tant havies de demanar el torn. Si demanaves el torn i després no et mutejaves el temps que tocava, doncs perdies el torn. Per tant, havies d'estar pendent d'allò. I estar pendent d'una pantalla en la que només veus avatars de gent és una mica estrany, Marc. Jo crec que per això va ser un dels fallos de producte que va tenir, que t'obligava a estar present, però no et donava cap tipus de valor, no? Si s'haguessin gestionat el tema de les cues i que hi hagués un automute i coses aquestes, doncs mira, encara hauria pogut tenir sentit, però no, no ens enganyem. O sigui, jo em poso podcast quan estic jugant a la consola o quan estic al gimnàs o quan estic caminant, però no tinc ganes d'estar interactuant amb això, de treure'm el mute del micròfon i ja està, no? I avui en dia, doncs, bueno, avui en dia, ja des de fa molt de temps, que Clubhouse s'ha quedat, bueno, ha fet fora pràcticament tota la plantilla i s'ha quedat en un espai on, clar, van començar tota la gent dels NFTs, els criptobros i aquest tipus de calanya de gent, que aleshores el que van fer va ser devaluar molt el producte. I s'ha quedat una miqueta com una echo chamber d'això, no? D'aquest tipus de projectes de màrqueting buits, de contingut, molt, molt pantalla de fum, no? En aquest sentit. I Twitter Spaces, com que ja estàs a Twitter i Twitter sí que et requereix ser actiu, potser sí que entres a una sala on està parlant, doncs jo què sé, saps? Els fundadors de Stripe o la gent de Y Combinator o Elon Musk, no? Aleshores, clar, Twitter li ha guanyat la partida a Clubhouse, però absolutament d'acord, eh? A mi em semblava una bessura de producte i crec que ha estat un dels grans enganys o un dels grans fracassos del Venture Capital.
És que mai me la vaig arribar a baixar, eh? En la vida. Em vaig negar a tenir aquell paio guitarrista, a més sobre l'icono, el detestava. No
ho sé. L'icona anava canviant, eh? Cada setmana era una persona diferent de la comunitat. Això estava bé, era una bona idea. Jo tinc
cada
una coneguda als Estats Units que va ser l'icona de Clubhouse.
Bueno,
potser.
Sí, Àlex, cada dia era més lleig, tio.
A què venia allò de Clubhouse? Perquè el tipus de contingut que tu trobaves que era pitjor que les conferències. O sigui, pensava que et referies més als webinars, però tu volies dir Clubhouse com a tipus de contingut.
No. Em referia a que el concepte de xerrada dintre d'una fira era la versió analògica
del
que és Clubhouse a la vida real. És a dir, una xapa que ningú ha demanat perquè vull explicar-te com de gran la tinc.
Val. Sí, perquè, i aquí et dono la raó, l'única petita avantatge que et donava Clubhouse respecte als podcasts probablement és que podies potencialment arribar a preguntar-li coses a gent que tu consideres referent i que no hi podries arribar d'una altra manera. Ja està. Però al final les probabilitats que això passés també són molt baixes, perquè si tenies 10.000 persones en una sala i tots li volen preguntar alguna cosa a l'amic Elon, doncs com fas que et seleccioni a tu? Però una altra cosa és el tema del... I crec que no faríem justícia al tema de les conferències si no parléssim de la part del networking, perquè tot i que és una paraula que s'ha convertit... Una paraula que s'ha embrutat molt amb els anys, no? Perquè al principi el networking doncs sempre sona com a molt interessant i has de fer contactes. I evidentment, i jo crec, i soc prova a fer feina d'això, que al final aixecar un negoci també es pot fer a base de tenir contactes, val? Sobretot si estàs en rols molt relacionals o orientats a ventes com el meu, no tan introspectius com el teu, que et dediques més a producte. Crec que és molt important el tema de saber escollir a quines conferències anar i quan anar-hi i com actuar, no? Jo, per exemple, jo ho admeto, o sigui, hi ha moltes conferències a les que no hi vaig perquè jo prefereixo seleccionar, doncs, més o menys una al trimestre i anar-hi, però anar-hi all-in, val? M'explico. Generalment vaig al 4 Years From Now perquè està a Barcelona, si no, no hi aniria, també t'ho dic. Vaig a la de Startup Grind, que es fa a Califòrnia, però per què? I em va bé, aprofito, i jo vaig a veure els meus clients de Califòrnia, els meus amics de Califòrnia, etc etc. I generalment és una bona inversió de temps, i a més jo formo part de Startup Grind, per tant, sí o sí he de ser allà. I després intento anar al Web Summit a Portugal. I et diré per què. La Startup Grind és òbvia, eh? Per tant, no entro molt al tema. Començo pel Web Summit. Per mi el Web Summit és una conferència en la que no vaig a veure cap tipus de xerrada, però sé que la meitat del món emprenedor, i quan dic món em refereixo que hi va gent de tot el món, o sigui, literalment allà em trobo amb els meus contactes de Xina, d'Austràlia, d'Àfrica, d'Estats Units, van a Web Summit, i per mi és una setmana d'estar donant voltes per Web Summit, treballant en remot des del Web Summit, i anar veient gent que passa, que conec, i quedant amb ells o elles, o preparar-ho també abans, O sigui, hi ha una part de serendípia i hi ha una part de preparació en la que jo dic, hòstia, sé que estaràs allà, per què no ens veiem en aquesta conferència? Perquè si no, són gent amb la que igual no et veuries, o en veure-t'hi un cop a l'any i fer un cafè i et surten més oportunitats, val? Que no pas fent aquella trucada desinteressada per Zoom, que saps que tu estàs mirant a l'esport i l'altra persona està mirant Pinterest. Val? No surt res, però amb aquells 5-10 minuts d'intercanvi en persona acaben sortint coses. I precisament per això vaig al 4 Years From Now. No? Com a persona una miqueta cèntrica de l'ecosistema emprenedor de Barcelona, és veritat que, m'he de deixar veure, dos, jo vull veure altra gent. No? Hi ha gent que no veig en tot l'any, però faig el catch-up allà i em dona uns 10-15 minuts de qualitat que ja em van prou bé. M'explico. No és el que et dic. Agafo el portàtil, me'n vaig allà a les 9 o 10 del matí i m'estic fins a 5 de la tarda i després me'n vaig als esdeveniments de networking si és que no n'organitzem alguns nosaltres. Per què? Perquè és que he conegut tanta gent allà que no havia conegut en persona mai, però te'ls trobes allà i dius, bueno, aprofitant que ens han vist, doncs parlem. Crec que és un dels casos en el que trobar-se en persona acaba, o jo ho crec fermament, les trobades en persona són molt millors que les reunions en remot.
Aquest és l'únic punt que et compro. El de, bueno, mira...
És que no te'n vendré més, només és aquest, Marc?
És ok que per un moment tens un lloc on aglutines en persona molta gent de la qual no sols veure en l'any. Però també t'ho dic, això s'ha magnificat post-pandèmia. Per què? A veure, xato, abans, si volies veure algú, pues agafaves un autobús i l'anaves a veure, però després va resultar com que la gent, bueno, o sigui, semblava que hi hagués tírria per quedar, no?, i per veure's en persona. A veure que
sí.
Està una mica justificat, vull dir, tot seguit.
Però... Està justificat, però a mi fins al gener o febrer d'aquest any, o sigui, és a dir, ara, no he tingut el nivell de trobades en persona que tenia abans de la pandèmia. O sigui, molt fort que haguem trigat 3 anys a recuperar la normalitat, entre cometes. Perdona que t'he tallat.
No, jo crec que no m'has tallat. Però saps què passa? És que mira la pandèmia, Àlex, me la vaig passar una mica pel forro, I mira, jo era un tio supercaut, Vull dir, ja saps, mira, de fet, sí. Jo no vaig agafar el Covid fins... I el vaig agafar per error, jo crec, quasi. Vull dir, perquè
jo, coneixent-te, hauria pensat que tu no vas sortir de casa durant 2 anys i mig, també t'ho dic.
Pues, vols creure't que jo ja, o sigui, el juliol del 2020 vaig tornar a l'oficina i des de llavors ja vaig seguir a l'oficina.
Bueno, però anaves a l'oficina, tampoc anaves a orgies, saps? Vull dir, clandestines. Vull dir, anar a oficines bastant safe, en aquest sentit. Tampoc era una cosa... Perquè, a més, devia ser l'únic que hi anava. O sigui, devia ser l'espai més segur de Barcelona.
Clar, és que, a veure, és que igual no ens hem entès. Ja, sí, clar, sí, és un punt, és un bon punt, aquest, Àlex. A veure... O sigui, evidentment, no anava a orgies ni festes, ni jo, per definició, ja saps que no vaig a llocs on s'acumulin més de 5 persones juntes. ¿Vale?
Clar, pues...
Exacte. Llavors, ja, dintre d'aquest concepte és el que jo més o menys gestionava. Però, vull dir, mai em vaig privar de dir, hòstia, doncs quedem en persona, hòstia, doncs no sé què. Hi havia molta gent que li deia quedem en persona i em deia, no, tio, Covid, tal, no sé què. I pensava, xato, doncs no passa res. I, per exemple, jo que sé, el tema de la mascareta... A veure, no és que me'l passés pel forro, però jo què sé, doncs anava a treballar i no portava mai mascareta. I, bueno, ho confesso ara, doncs, bueno, doncs, no ho sé, també el temps posa les coses una mica amb el sentit comú, no? I és a dir, a veure, en un espai de 5 persones, doncs les probabilitats són les mateixes que si t'anaves al Palau Sant Jordi. Llavors, bueno, doncs, en aquest sentit, a mi la pandèmia no em va afectar tant. I mira, et dono absolutament la raó en aquest punt, És que va ser dels millors moments de la meva vida en el fet de que estava a les oficines com sol. Recordo un moment que... Ai, pobre, no ens escolta perquè no entén el català, però el Gonzalo d'Ironhack... hi havia un moment que nosaltres no teníem oficina i li vaig trucar i li vaig dir... Gonzalo, que ell és el fundador d'Ironhack, li vaig dir, escolta, t'importa si si treballo des d'allà un temps, tal, perquè no tenim oficina i tenim un equipet. I el tio em diu, el campus està buit. Ah, t'imagina, el campus d'Ironhack de Barcelona, que és una borrada d'espai, està buit. I jo, saps com em sentia? Em sentia... Tu, t'has llegit el manuscrit del segon origen?
Sí.
Pues em sentia igual. O sigui, com si allà hagués passat com una espècie de plaga com post-apocalíptica i estigués recollint com les peces del material que van deixar els que es van quedar.
Jo recollint una miqueta de cable amb el tema de pandèmia, que al final crec que s'ha parlat ja més que sobradament, estic veient un fenomen i tornant-ho a enllaçar amb el tema de conferència, potser més esdeveniments, val? I potser amb això ja també podríem donar per tancat aquest episodi, que és el tema de que la majoria de comunitats de Barcelona han mort durant la pandèmia, val? O sigui, jo com a una de les supervivents, i dic que com a supervivents doncs hem quedat Startup Grind, Fuck Up Nights i dos o tres més a Barcelona, no gaires més, en tipus de comunitat que fem esdeveniments de manera freqüent. Estic veient que s'ha de començar, hem hagut de nosaltres de començar gairebé des de zero en tornar a negociar doncs, les condicions en els espais on fem els esdeveniments, amb les empreses de catering, amb les empreses de begudes, tornar a convèncer els ponents de per què és una bona idea venir a un esdeveniment a parlar, tornar a convèncer, que això encara no ho hem aconseguit, ponents internacionals perquè vinguin a Barcelona, els hi fem un esdeveniment a mesura i que parlin, quan això era el més normal del món abans de la pandèmia, tornar a convèncer la gent que s'ha de fer networking i que un esdeveniment de 150 persones doncs està bé, saps? Hòstia, però almenys nosaltres partíem d'una comunitat que ja existia, o sigui, no vam perdre les 8.000 persones que teníem a la newsletter. Però, pel que estic veient, i avui he fet aquesta reflexió i per això la comparteixo, que és que algú ha posat a una comunitat que tenim nosaltres que posa, diu, ostres, que bé tornar a veure esdeveniments de manera recurrent. Febrer de 2023, vull dir, 3 anys després de començar el collons de pandèmia, que és que m'estic adonant que tots aquests esdeveniments que estan sortint són nous i no saben ben bé com organitzar esdeveniments i estan cometent els errors que nosaltres cometíem al 2014. És com si, d'alguna manera, és el que dius tu, no? Són uns supervivents d'algú que arrasa tot el planeta i de cop i volta torna a sortir la raça humana i tu dius, però si jo ja sé de què va tot això, jo ja sé exactament el que hem de fer, no? És com la paradoxa aquesta temporal que diuen, hòstia, si tu ara poguessis tornar a l'institut amb tot el que saps, què faries, no? Si ho faries o no? I dius, home, no ho sé, jo intento no entrar en aquests jocs de mentals, eh? Però, clar, tothom està aprenent coses que tu tècnicament ja saps i els hi podries treure molt avantatge, però també perds el pensament lateral aquest de no pensar a les coses fora de la caixa, no? I probablement t'obcecaries molt en coses que fas tu en el teu capítol 10, mentre que sí o sí necessites passar pel capítol 1, 2, 3 i 4 abans d'arribar al capítol 10, no? Hauries d'anar per ordre, no? No pots jugar amb aquest avantatge. Llavors l'avantatge juga en la teva contra, no? I ho trobo molt interessant perquè és com... És una putada per tots els que estem en el sector. Jo crec que inclús per nosaltres, que som un player fort, és una gran putada que s'hagi de tornar a reeducar la gent a anar a esdeveniments, a que paguin pels esdeveniments, a trobar patrocinadors, no sé què. Però a part, a instruir a la gent que està començant nova a fer difusió dels seus esdeveniments, on els han de postejar, com han de fer-ho, les col·laboracions entre comunitats. Ostres, ho trobo fascinant la vegada que esgotador haver de fer aquest exercici quan ja portem 9 anys en aquest sector, eh? Però, bueno, no sé, una petita reflexió per acabar aquí.
We're here at Menards Bank Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint,
batteries,
tools,
toilet paper,
extension cords, grocery items,
hardware for my cabinets,
snack items, crackers, and some canned good stuff,
shop vac supplies,
toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details. Save big.